cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Ens acostem a les eleccions municipals, volem descobrir històries de persones que han passat per la política, tot i no haver-s'hi quedat durant un període massa llarg. En tenim una a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Doncs amb aquests perfils que ens agrada tenir polièdrics, avui hem convidat el Joan Carles Doval. Com estàs, Joan Carles?
Hola, bona tarda. Molt bé. Per aquí. I gràcies per convidar-me.
Molt contents de que un cop has posat teu a terra a Sabadell, ens hagis trucat per fer-nos-ho saber. Estaves a Fuerteventura.
Sí. Des de fa uns anys, des de que em vaig oficialment jubilar, passo els hiverns allà. Jo no suporto el fred i allò és una illa encantadora, molt bonica, molt salvatge, calavèrica, com deia, com la va escriure el Miguel de Unamuno, no? I és una illa en la qual m'hi sento molt bé i passo els mesos d'hivern.
Ho recomanes, allò de dir, escolta, si sou antifred, cap allà?
Sí, bueno, antifred es pot anar a qualsevol de les Illes Canàries. A mi m'agrada especialment Fuerteventura perquè és molt verge, perquè és salvatge, té un paisatge únic, però cada una de les 8 Illes Canàries tenen la seva gràcia i totes 8 són molt, molt diferents. Ara, no tot són flors i violes, també hi ha les seves coses contràries, no? Aquí tenim la Tramuntana, allà tenen els vents elisis, que a vegades bufen molt fort. I encara això no, per mi no és el pitjor és la calitja. I el mes de febrer, almenys durant aquests darrers 3 anys, hem tingut bastanta calitja. I és allò que dius, me'n vaig de la pol·lució dels cotxes del Vallès, però em tragaré tota la pols del Sàhara, aquí, no? Perquè a vegades hi ha dies molt forts de calitja.
I com vas decidir anar cap allà? Era una cosa pendent? Algú et va dir, home, doncs mira, si no t'agrada, ja s'està molt bé.
Jo tota la vida havia pensat que quan em jubilaria passaria els hiverns en algun lloc càlid. I als anys 90, que per qüestions de feina jo viatjava molt sovint a Cuba, treballàvem molt amb els músics cubans d'aquella època, jo sempre deia, quan em jubili me'n vaig cap a Cuba, em quedo a viure a Cuba, almenys els hiverns, no? Però amb els anys vaig anar canviant d'opinió. Primer, perquè són moltes hores de vol. En segon lloc, perquè des de Cuba poder treballar és molt difícil, perquè allà, ja sabeu que els cubans tenen moltes frases fetes i molt, molt gracioses, n'hi ha una que diuen que tenen estrecho de banda. I bé, doncs això, internet allà és un acudit. I després hi ha el canvi de moneda, també hi ha la inseguretat jurídica, etc. No? I vaig anar coneixent totes les Illes Canàries. Van encantar totes, però quan a mi m'agrada molt també les platges i el paisatge i demés, doncs em vaig quedar en Fuerteventura. I la veritat és que la primera vegada que hi vaig anar no creia que m'hi quedés, perquè no hi havia cap vol directe, vaig haver de fer un vol Barcelona-Madrid, Madrid-Fuerteventura, molt car, moltes hores de vol, i vaig dir, és una llàstima, però no tornaré, no? Després van sortir els vols directes de low cost i vaig dir, ara sí que és la meva.
Ara és la meva. Escolta, has parlat de producció amb músics, ets el fundador de la discogràfica Pickup.
Sí, exactament, 1984.
Per a
el
mi...
proper any en farem 40.
40, quina salut té?
Doncs molt bé, molt bona salut, amb una etapa nova, amb una nova direcció i això, i amb ganes renovades. I actualitzats, absolutament actualitzats, perquè ja saps que això del món del disc ha donat moltes voltes i no té res a veure el món de la música enregistrada de l'any 2023, el que hi havia el 1984, quan vam fundar Pickup, no? Però adaptats al nou temps, naturalment.
Tu, a més, aquí a Sabadell havies muntat concerts en directe.
Molts, en els anys 70. De fet, als anys 70... la immensa majoria dels concerts que es feien al Sabadell els fèiem nosaltres. Tant fèiem concerts a la Faràndula, a l'Uterpa, a l'Imperial, a l'any 1977 vam fer el primer Sabadell a tota música, que va ser una cosa tremenda. És a dir, vam fer moltes coses. Primer vaig començar organitzant concerts amb la colla sardanista Mirant al Cel, amb la qual hi vaig estar-hi molts anys. I més endavant, amb un company d'aquí de Ràdio Sabadell, que ens ha deixat fa ben pocs dies, en Jaume Salanova, vam muntar un segell que es deia Xerrameca, des del qual organitzàvem concerts. I el gran concert que vam fer va ser l'any 77 a les pistes de l'Atisme, que va ser el primer Sabadell a tota música, que era com un canet rock, jo diria que millor. Encara hi havia més bons artistes i més bon cartell, que va ser allò un concert de tota la nit.
Escolta'm, i a més, ets extreballador d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell?
Sí, de l'antiga EJ20, de quan estava al carrer Convent. Sí, vaig estar-hi treballant uns quants anys.
Tu feies locució, redacció...
Sí, jo tenia programació nocturna musical i feia locució i després a vegades m'enviaven a fer altres coses que no tenien res a veure amb la música. L'estimat Joaquim Gorgori, me recordo una vegada que em va enviar a Font-romeu a transmetre unes curses d'esquí dels quals jo no tenia punyetera idea i em vaig haver de formar d'una forma ràpida perquè li havia fallat la gent, el Xavi Andreu, que era la seva mà dreta, estava fora... I faltava gent i el Joaquim em va demanar que hi anés i vaig anar. És a dir, vaig fer una mica de tot, també.
Déu-n'hi-do, anar fins a Font-romeu des de Sabadell, no?
Sí, sí, sí. Allà, assessorat pels mateixos esportistes per poder fer les meves cròniques. Oi, no n'hi va haver prou, que després en Joaquim Gorgori va pactar amb la FM de Ràdio Barcelona, que en aquell moment era una ràdio fórmula de música i esports, perquè envies les cròniques també allà. I a més, amb molt d'atreviment, aquell atreviment que a vegades tenim a la joventut, perquè no tenia jo prou de formació com per poder fer les cròniques d'un esport que desconec bastant.
Clar, parles d'enviar cròniques, aquí ara es fa una gravació, es penja el drive, ens comuniquem per WhatsApp, per Gmail, a la teva època no era així, això.
No, eren telefòniques, eh? Les feia telefòniques.
Si havies de trucar, que te la fessin, feies un compte enrere, suposo, no? I a gravar.
Exactament, exactament.
I ells ho gravaven amb cinta, no?
Amb el Revox.
Amb el Revox, i allà quedava, i havien d'anar tirant enrere i la cinta per fer les emissions i les repeticions.
Sí, 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 la ràdio també era un altre món. Si el món discogràfic no té res a veure amb aquells anys, el món de la ràdio tampoc, clar.
Escolta'm, i estan treballant a Ràdio Sabadell, ho dic ara que toquen la proximitat de les eleccions municipals, tu vas presentant-te en una llista?
Sí, vaig encapçalar una llista l'any 79, les primeres municipals.
Com va ser això? Qui et va convèncer? O ja ho estaves tu?
Jo, de tota la meva vida, he sigut un home d'esquerres i he sigut tota la meva vida independentista. I de jovenet jo vaig militar, només he militat en dos partits en tota la meva vida, i en aquell moment jo militava al Front Nacional de Catalunya, que no tenia res a veure amb l'actual, i que era un partit socialista, autogestionari i independentista, i a Sabadell érem bastant forts. I amb aquestes eleccions municipals es va decidir que anàvem en coalició amb Esquerra Republicana, que tampoc tenia massa a veure amb l'actual, o potser sí, massa. Amb l'actual d'ara, potser sí, amb la de fa uns anys no hi tenia res a veure. És a dir, era un partit Esquerra Republicana de quatre avis que venien de l'època de la República, que eren federalistes, no eren pas independentistes, i eren més aviat de centre-dreta. Quasi tots els pobles l'encapçalava Esquerra, la coalició, però Sabadell, quan eren més forts els de front, la vam encapçalar front. I em van demanar que ho fes jo. I la meva inconsciència juvenil, jo tenia 25 anys, ho vaig acceptar i vaig ser el cap de llista, que a més vaig esbarar bastant a la gent d'Esquerra, perquè, clar, jo parlava de socialisme autogestionari, parlava d'independència, aquesta gent s'esbaraven de mala manera. Un bon dia a la nit em va trucar el Jordi Casasalat, que era el secretari general del partit, per dir-me, aquesta esfera a Sabadell, tens la gent esbarada, m'ha trucat al Barrera, que no sé què, que estàs... És a dir, s'esbaraven, els d'Esquerra d'aquella època, i els de l'actual potser aviat també, s'esbaraven quan sentien a parlar de polítiques d'Esquerra i sentien a parlar d'independència. Això passava l'any 79.
Al Barrera, et refereixes a l'Heribert Barrera?
L'Heribert Barrera, que tot i que després ell va ser independentista, aquella època no en era. Aquella època Esquerra era un partit federalista.
Escolta'm, i a la ràdio, quan els hi vas dir tu, els hi va arribar d'alguna altra manera? Com ho van saber que concorries a les eleccions?
Mira, jo tenia una pèssima relació amb el director de la casa, el Joan Maria Solà. Jo tenia una relació pèssima. Jo vaig entrar a aquesta casa de la mà de l'Aurora Tricuera. I amb en Solà vam topar per qüestions ideològiques. El Solà era un feixista convençut i jo tot el contrari. I en vam tenir de més i de menys. De fet, en Solà em va voler fer fora diverses vegades. Però jo tenia el suport de l'accionista majoritari de la casa, que era la Caixa d'Estalvis de Sabadell. I quan la Caixa em donava suport, doncs no em podia fer fora tan fàcilment. Quan vaig ser cap de llista a les municipals, va ser l'oportunitat d'or del Solà, em va agafar i em va dir: ho sento amb l'ànima, però si et presentes a les eleccions no pots fer ràdio. I em va fotre al carrer. Va ser una època divertida, perquè em va trucar d'immediat en Marc Barberí, que era el director de Ràdio Olot, oferint-me anar a fer els matins a Ràdio Olot, perquè el titular dels matins de Ràdio Olot, que era el Joan Bosch, s'havia anat a Londres i em va demanar que el anés a suplir durant aquells mesos. I jo ho vaig acceptar. Per tant, al matí agafava el meu R8S, me n'anava cap a Olot, feia el programa, estaven allà en directe. Quan acabava, agafava el cotxe i corrents cap aquí a Sabadell. Aquí m'esperaven els meus companys del partit per fer la campanya i em deien: aquesta nit hem d'anar a sopar amb els veïns de Torre Romeu. Jo, cap allà. I els problemes són aquests, no sé què, i les solucions nostres són aquestes. Jo, cap allà. I així anàvem fent la campanya, que a més era gent preparadíssima, gent molt bona. Els nanos que et deia jo que preparaven la campanya, que tenien... Tots ells eren més joves que jo, devien tenir... Jo tenia 25 i ells devien tenir uns 19 o 20 anys. Un d'ells era el Quim Triadú, que després va ser conseller de la presidència de la Generalitat. Un altre era en Ramon Moles, que en Ramon Moles després va ser viceconseller d'universitats. O sigui, imagina't, ells, tots ells sí que van fer carrera. I ells em preparaven la campanya i demés, i així es fèiem la campanya, treballant jo a Ràdio Olot i a les nits fent campanya a Sabadell.
I com va anar el resultat?
Malament, no podia anar d'una altra manera. De tota manera, vaja, molt malament no va anar, però no vam entrar. No vam entrar i, bueno, i millor per mi, perquè si no potser m'hauria enredat amb la política i la veritat és que millor enredar-me en el món del disc.
I un cop descartat ja et vas submergir en la producció musical?
Sí, en política vaig seguir una mica més, perquè després vaig anar a l'any 80. A l'any 80 es va formar un moviment molt interessant, que era Nacionalistes d'Esquerra, que era un moviment que venia de la gent del PSAN. El PSAN era un partit independentista comunista. La gent que veníem de Front Nacional de Catalunya, que era això, socialistes independentistes, i després independents. I com a independents hi havia, doncs, la Magda Oranic, hi havia el Josep Maria Espinàs, en Jordi Carbonell, que va liderar el moviment i de més, no? I Front Nacional de Catalunya, en aquell moment ens vam dividir. La part més dretana del partit se'n va anar a parar a Esquerra Republicana, que després amb els anys van anar a parar a Convergència, i la part esquerrosa de Front Nacional de Catalunya va anar a Nacionalistes d'Esquerra. I va ser la meva segona i última militància a la meva vida. I amb Nacionalistes d'Esquerra em vaig presentar, anava el 35 de la llista, em sembla, a les primeres autonòmiques de l'any 80, quan creiem que guanyaríem no sé quants escons, perquè omplíem a tot arreu. Allò era una cosa fantàstica, perquè fèiem mítings al Palau d'Esports a Barcelona i deixàvem més gent al carrer que dins. Era una cosa impressionant i al final, bueno, vam treure 35.000 vots en tot Catalunya, no? Però va ser un desastre. Però, com diu en Carot, que en Carot encapçalava la llista per Tarragona, en Carot diu: anàvem tan adelantats al nostre temps que ens giràvem i no ens seguia ningú. I era la veritat, no? A la llista hi portàvem, fixa't tu, en l'any 80 portàvem l'Armand de Fluvià parlant de tots els temes i la LGTBI. Això en els anys 80 era una cosa impensable. Anàvem molt adelantats al nostre temps. Després teníem masses intel·lectuals. Per què omplíem els mítings? Doncs mira, al Palau d'Esports mateix de Barcelona hi teníem allà el Pere Quart, que estava amb nosaltres, ens donava suport. Havia el Vicent Andrés Estellers. Després dels parlaments, dels caps de llista i de més, tancava Lluís Llach cantant, que Lluís tancava la llista per Girona. Per això omplíem. Però el nostre discurs ningú l'entenia ni ningú ens seguia. Aquesta va ser la realitat de Nacionalistes d'Esquerra, que va ser un moviment molt, molt interessant en el seu moment.
Joan Carles, digue'm una cançó per acabar l'entrevista.
Mira, és que a mi em agrada moltes, però jo tinc una estima molt especial a Sang Traït i, per què no, El vol de l'home ocell, que és una cançó preciosa del seu primer disc.
Joan Carles Doval, gràcies per venir connectats.
Gràcies a vosaltres. Que volia ser ocell, volia saltar muntanyes i amb els arbres barallar, la gent se'l mirava d'anar.